Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ja ho va dir la CUP. La CUP va dir en un vídeo, ara comença el mambo, doncs posem-hi mambo. La llàstima és que el mambo avui no arriba amb l'orquestra de Pérez Prado. Avui dia el mambo arriba a de la mà de l'orquestra i coros del Cuerpo Nacional de Policía.
Que te metas y me cago en Dios.
Esta es la democracia, ¿no? Esta es la democracia.
Cabrones.
Que tenemos
sois unos cabrones.
Que nos dejan. Ir a la calle Génova y yo os acompaño. Mira qué democracia, mira qué democracia. Esta es la democracia. Esta es la democracia que ellos quieren. Mira quina democràcia... Mireu quina democràcia...
Si se us ha fet una mica llarg, imagineu-vos com de llarg deuen ser els 20 i escaig dies que porten els Jordis a la presó, o ja els dies que porten el vicepresident i els consellers del govern també tancats. I, per cert, ens agradava bastant més el mambo de Pérez Prado que el mambo que vam sentir ahir, durant la durada general de país que va haver-hi a tot Catalunya. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I la previsió del temps que ens arriba com cada dia de la mà d'en Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui dijous tindrem un dia parcialment ennuvolat, sobretot al matí. Les temperatures es moren entre els 5 i els 15 graus i encara tenim la mar una mica alterada. Els propers dies, divendres, un temps força assolellat, igual que dissabte i diumenge.
Doncs avui tenim un programa per explicar-vos les notícies més destacades del Baix Empordà. Anirem saltant de poble en poble per explicar-vos tot allò que passa a casa nostra. Abans, però, en fem, com sempre, el resum de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La vaga general d'aquest dimecres deixa la imatge de carreteres, vies i estacions bloquejades. Fins a darrera hora del vespre no s'ha normalitzat la situació a l'AP7 a Borrassà, així com a l'estació de Sants i a l'estació de l'AVE de Girona.
A la tarda va haver-hi concentracions davant els ajuntaments de moltes poblacions, també arreu del Baix Empordà. A la comarca, diversos ajuntaments es van sumar a la vaga.
Suspeses diverses activitats d'aquest proper cap de setmana al Baix Empordà en mostra de rebuig a la destitució i empresonament de consellers. A Palafrugell s'han anul·lat la majoria d'actes de la festa de Sant Martí i al Museu de la Mediterrània s'ha suspès l'agenda de dissabte a la tarda que coincideix amb la manifestació de Barcelona.
Aquest divendres s'acaba el termini perquè els ciutadans puguin consultar els cens electorals als ajuntaments o per via telemàtica de cara a les eleccions del 21 de desembre. També es pot fer a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral. Els ajuntaments també ofereixen la possibilitat de reclamar si hi ha errors o omissions en el cens.
El govern de Begur aprova el pressupost municipal de l'any vinent, que puja a 12 milions d'euros. L'oposició s'hi ha abstingut. Entre les principals accions pressupostades, destaca la urbanització de Mas Mató amb 3 milions d'euros.
El begurenc Francisco Cobos guanya la 12a edició del concurs de fotografia Josep Carreras de Begur. El fotògraf s'ha endut 300 euros per la imatge From Begur to Heaven. Les fotografies del concurs es poden veure fins al 25 de novembre al Centre Cultural Escoles Velles.
Comença el tercer període dels treballs d'aprofitament de la fusta i gestió forestal del massís del Montgrí. Les tasques iniciades la setmana passada formen part de la tercera bianualitat fins al 2019 d'una licitació de 8 anys.
I al Supermatí d'avui entrevistarem en Llorenç Frigola, que és el president de la IGP Poma de Girona. Parlem amb ell sobre com està anant la producció d'aquest any. Entrem en matèria, parlem de l'aturada general d'ahir. La jornada de vaga al Baix Empordà acaba amb concentracions davant dels ajuntaments a la tarda. Les entitats i partits independentistes havien cridat a la ciutadania a manifestar-se davant dels consistoris per demanar l'alliberament dels consellers de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. David Parreño.
Els impulsors volen denunciar la repressió de l'estat espanyol arran del referèndum de l'1 d'octubre. Alguns governs i grups polítics han cridat a concentrar-se ahir a la tarda als ajuntaments de Begur, Platja d'Aro, Sant Feliu, Torroella o Palamós.
I al Baix Empordà la repercussió van ser limitades. A la Bisbal, que és on es van concentrar les entitats, uns tractors van tallar la carretera. On sí que es va notar més la vaga va ser l'autopista P7 a Borrassà. Els comitès de defensa de la República van tallar-la en els dos sentits de la marxa, a prop del peatge de Figueres.
Van estar convocats pel Comitè en Defensa de la República de l'Empordà i de tota la demarcació de Girona. Ens ho explicava en directe al Supermatí de Ràdio Capital el regidor de la CUP de la Bisbal, Carles Puig.
I qui som la gent del Baix Empordà i també de la Selva, i després a l'altre costat, l'altre ramal, el que va a direcció a la Jonquera, diguéssim, més cap amunt, doncs allà hi ha la gent de l'Alt Empordà, de la Garrotxa i del Pla de l'Estany. Aquí poder entre un costat i l'altre som unes 5.000 persones i va arribant gent. Vull dir, hem sortit molt d'hora, nosaltres hem sortit de la Bisbal molt d'hora, allà a quarts de 5 del matí, però ens han trobat la gent de Verges, de diferents llocs del... Ara aquí et troba gent de Palafrugell, et troba gent de diferents llocs del Baix Empordà.
També van tallar la Nacional 2 a Vilamalla i Figueres. A més, a Girona, un grup de vaguistes van aconseguir entrar i bloquejar les vies de l'estació de tren després de superar pacíficament un cordó policial. Al Baix Empordà, a la nostra comarca, cal dir que no es van registrar incidències a les carreteres.
Doncs això, el Mambo 8 i 9. Diversos ajuntaments es van unir a la vaga. Va ser el cas de Begur, Pals, la Bisbal, Palamós, Torroella o Calonja. Aquests consistoris i els seus serveis van estar tancats o en serveis mínims. En d'altres, com el de Palafrugell, l'afectació ha estat mínima perquè s'hi han unit molt pocs treballadors. I el cap de l'Ajuntament de la Bisbal, que va passar ahir pel Supermatí. El socialista Òscar Aparicio ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que sí ha fet vaga la seva feina de l'Ajuntament de Girona. Aparicio ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i l'empresonament del govern català, Dani Cortés.
Ara bé, ha dit que els militants del Partit Socialista a les comarques gironines representen una petita quantitat respecte als de tot el país i que per això no es pot demanar que a les comarques gironines canviïn la posició del PSC català.
Bé, ja sabem que el PSC és el partit amb més militants de Catalunya i per tant el pes que té comarques de Girona sempre és molt diluït i hem aportat el nostre granet de sorra. El que passa és que és evident que no se'ns pot demanar que des del Baix Empordà o des de les comarques de Girona, que som en número de militants, doncs un percentatge molt petit dins del PSC, siguem capaços d'un dia per l'altre doncs canviar la percepció i la línia política.
Sobre qüestions més municipals, sobre les ordenances fiscals de la Bisbal que han congelat les taxes, Aparicio ha assegurat que cal començar a treballar en la redistribució de la càrrega impositiva. Diu que no té massa sentit que tothom pagui el mateix IBI sense tenir en compte les circumstàncies personals de cadascú.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Es suspenen activitats aquest cap de setmana. Diferents actes al Baix Empordà suspesos com a mostra de rebuig a la destitució i empresonament dels consellers de la Generalitat.
Per exemple, s'han vist anul·lats la majoria d'actes a la festa de Sant Martí de Palafrugell. Aquests actes festius i culturals s'havien de celebrar aquest dissabte 11 i la decisió d'anul·lar els actes s'ha pres de manera conjunta entre l'Ajuntament i els organitzadors. Un altre lloc on han anul·lat els actes és el Museu de la Mediterrània. A diferència dels actes per la festa Palafrugell, el museu també els ha anul·lat perquè coincideixen amb la manifestació que s'estarà celebrant a Barcelona aquella mateixa tarda. Tot i haver-los cancel·lat, des del museu asseguren que estan buscant noves dates.
I a més s'han ajornat també, per exemple, el concert de Kepa Junquera i Amics del Folk a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Marc Clapés.
L'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, juntament amb els artistes, han decidit ajornar el concert de presentació del nou treball Folk de Kepa Junquera, previst per aquest dissabte 11 de novembre a les 9 de la nit, per mostrar la solidaritat amb els presos polítics, atesa la coincidència amb la convocatòria d'una manifestació de rebuig a les detencions d'una part del govern de la Generalitat i de membres de la societat civil, prevista pel mateix dissabte a les 5 de la tarda a Barcelona. La detenció de la consellera torroellenca Dolors Bassa i l'ordre de detenció del conseller de Cultura Lluís Puig han estat motius determinants a l'hora de posposar l'espectacle que tindrà lloc el divendres 29 de desembre a les 9 de la nit. Les persones que havien adquirit entrades pel concert i per qualsevol motiu no puguin assistir a la nova data es poden posar en contacte amb l'Espai Ter i se'ls hi tornaran els diners.
I els procediments previs a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre van avançant. Demà s'acaba el termini perquè els ciutadans puguin consultar el cens electoral als ajuntaments o per via telemàtica. També es pot fer a la delegació provincial de l'oficina del cens electoral, Toni Celles.
Segons la llei electoral espanyola, la LOREC, vigent a Catalunya, el cens es tanca el primer dia del segon mes anterior a la convocatòria. En aquest cas es va tancar el dia 1 d'agost. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, a tot Catalunya estan cridats a votar 5.553.983 electors. D'aquests, prop de 225.000 resideixen a l'estranger. Els ciutadans poden consultar el cens electoral com a màxim fins demà 10 de novembre. Es pot fer presencialment a l'Ajuntament corresponent o per via telemàtica a través d'un espai específic al lloc web municipal. Els ajuntaments també han habilitat un servei d'atenció per atendre les persones que vulguin presentar alguna reclamació en cas que hi hagués alguna dada incorrecta o alguna omissió. A través d'internet, la consulta del cens electoral també es pot fer al web de l'INE si es disposa d'un certificat electrònic reconegut, com ara el de l'IDCAT. L'INE és l'ens estatal que se n'encarrega en aquesta convocatòria com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155. Una altra opció és fer-ho per telèfon al 901-101-900 o bé a la delegació provincial de l'oficina del cens electoral. Les persones que resideixin a l'estranger es poden adreçar a les ambaixades i als consulats.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un minut i un quart de nou, saltem cap a Begur, on el govern municipal ha aprovat el pressupost de l'any vinent que puja a 12 milions d'euros i que ha comptat amb l'abstenció de l'oposició. Entre les principals accions programades destaca la urbanització de Mas Mató amb 3 milions d'euros.
L'alcalde de Begur, Joan Laureiro, explica que és una de les urbanitzacions més antigues del municipi. No té servei de clavegueram ni enllumenat i cal asfaltar els carrers. De la inversió, la major part, 2,7 milions d'euros, hauran de ser assumits pels veïns i la resta, 300.000, per l'Ajuntament.
Una urbanització que no hi ha en aquests moments cap servei, o pràcticament cap servei, en alguna zona hi ha algun servei, però vaja, pràcticament podem dir que no n'hi ha, I per tant, doncs, bueno, aquesta reorganització voldrà dir això, posar serveis, posar clavegram, posar llum, asfaltatge de carrers, etc.
Amb el pressupost del 2018, l'endeutament municipal es reduirà fins a arribar entre el 16 o el 18%. Al mateix temps, l'Oureiro ha reconegut que el pressupost està marcat pel procés d'independència i condicionat per la reacció de l'Estat espanyol. En aquest sentit, ha justificat el fet de congelar els ingressos davant d'aquesta incertesa.
És un pressupost que ve marcat una mica per la incertesa. Incertesa donada pel moment polític que passem, on l'Estat espanyol no aprovarà pressupostos, segurament no aprovarà pressupostos, i a més tampoc ens ha indicat absolutament res en quant a creixements de massa salarial o creixements, diguem-ho així, de despesa.
Altres inversions importants són la caldera de calefacció de l'escola Doctor Ruga, la reforma de la plaça del carrer Sant Pere, l'ampliació del cementiri de Begur, la implementació de la fibra òptica, l'arranjament de voreres de Sarriera o les millores en el cementiri d'Esclanyà. També destaca el darrer pagament per rescatar la concessió de l'aparcament cobert de l'11 de setembre amb 100.000 euros i la partida per la caldera de biomassa de l'escola amb un ajut de la Diputació de Girona de 60.000 euros.
Gràcies, David, i no marxem de Begur.
Supermatí.
Perquè el begurenc Francisco Cobos ha guanyat el premi a la 12a edició del concurs de fotografia Josep Carreras del municipi. El fotògraf s'ha endut els 300 euros del premi per la imatge From Begur to Heaven.
L'altre premi atorgat als begurencs l'ha guanyat Ana Cerrato amb la fotografia Senyals. Les imatges dels dos artistes, juntament amb totes les candidatures, es podran veure fins al dia 25 de novembre a la sala d'exposicions del Centre Cultural Escoles Velles.
I a un quart i dos minuts de Begur saltem cap a Torroella de Montgrí. Perquè allà s'inicia el tercer període dels treballs d'aprofitament de la fusta i gestió forestal del massís del Montgrí. Les tasques, iniciades la setmana passada, formen part de la tercera bianualitat del 2017 al 2019 d'una licitació de 8 anys, Pedro.
L'empresa que se n'ocupa és Línia Forestal de l'Escala, a qui se li va concedir la licitació l'any 2013. El camp d'actuació serà de 200 hectàrees i es farà una aturada al juny. Amb aquest pla d'actuació es pretén fer una millor gestió de la forest i consolidar una millor ordenació del bosc, conservació de la biodiversitat i prevenció d'incendis. En aquest sentit, la regidora per Esquerra Republicana de Medi Ambient, Planejament Urbanístic Derivat, Habitatge i Salut, Sandra Bertomeus, ha recordat en declaracions a Ràdio Capital que els treballs segueixen allò que s'estableix al Pla d'Ordenació Forestal, una mena de marc guia que estableix la tipologia de forest pública del Montgrí i que estipula les mesures a aplicar per a la prevenció d'incendis. Bartomeus també ha explicat a l'emissora que la valoració d'aquestes tasques és molt positiva.
És molt i molt bona d'aquesta gestió de la concessió, perquè així evitem prevenció d'incendis, perquè tenim una tipologia tal com ens venia marcada en el pla d'ordenació, generem uns petits ingressos que reverteixen el 100% en manteniment de la muntanya, però a més, disposem actualment d'una central de biomassa que està ubicada a l'escola Guillem de Montgrí, i el que fem és que finalment el subministrament d'aquesta estella, de l'estella que subministrem en aquesta caldera, doncs ara sí que podem dir que ve del propi Montgrí.
Altrament, les tasques de gestió forestal s'estan concretant en una clarida de plançoneda al còrrec de la Vella, per tal que els arbres puguin créixer amb normalitat. El cost d'aquesta feina ascendeix als pràcticament 22.000 euros que ha dipositat íntegrament la Generalitat. També s'ha fet una desbrossada i s'ha millorat l'estat arbori de la vall de Santa Caterina. La primera d'aquestes operacions l'ha pagat el consistori torroellenc i el cost de la segona l'ha assumit la Diputació de Girona.
Gràcies, Pedro Ruiz. Aquesta crònica dedicada al medi ambient, a la sostenibilitat... I sense abandonar de retruc aquesta temàtica... En Paulí Martí avui reflexiona no tant sobre la reutilització de la fusta en el medi ambient, però sí sobre el reciclatge, sobre les deixalleries, sobre la gestió dels residus que es fa a casa nostra en general.
Fa temps que es va endegar la campanya de recollida de residus particulars, com a mínim 2 dècades, si no 3. S'ha invertit en costoses campanyes televisives o cartellístiques d'àmbit governamental, català, esclar, i fins i tot municipals. En contenidors, en empreses especialitzades, el balanç és decebedor, per no dir catastrofista. Gairebé no reciclen ni els que reciclaven des d'un bon principi, és a dir, s'ha perdut clientela. De manera general, els indrets on es recicla, o sigui, els grups de contenidors, són bruts, deixats. Tant brotegen els mateixos contenidors com els alentorns, sempre plens d'objectes vells, matalassos, estris de cuina, televisors, mobiliari... La coordinació, per dir-ho d'alguna manera, entre les deixalleries i l'usuari de carrer és molt trista. Al principi de les deixalleries, la gent fins i tot hi anava amb il·lusió, com un veritable acte cívic, com qui feia un favor a la comunitat. Ara tan sols s'hi apropen petits camions d'empresaris, especialment de la construcció, a portar-hi runa, sobretot. I si no vaig errat, fins fa poc a sobre se'ls cobraven diners. Els puntualíssims ciutadans de carrer que s'hi apropen ho fan feixugament, en un indret ern d'indicacions i amb un tracte funcionarial que ratlla la mala educació. Clar, amb aquest tarannà, lògic que no s'hi apropi ningú i tot vagi a parar arran de contenidors. També hi ha unes petites camionetes municipals que carreguen allò que troben apilonat al voltant dels contenidors. S'observen molt poc sovint i van a un ritme que fa esparverar. I ja no parlem de l'estadística inicial a l'hora de degenerar el residu. Som munió els qui ho posen tot plegat en una mateixa bossa. Alguns separen el plàstic, el que es genera més, alguns altres també el paper o el vidre, sobretot alguns bars, per pura lògica. Ben pocs, que podríem titllar de marginals o directament de sonats, de cares a la resta del veïnat, separen el compostatge. Amb la crisi, han proliferat algunes firetes de brocanter i objectes usats. Malauradament, el seu èxit ha estat escàs. Llàstima, perquè hi ha gent que té gràcia seleccionant i reparant objectes de la llar o de decoració. Però és molt més pràctic anar a un outlet on adquirir-hi quelcom útil i que funcioni és una veritable sorpresa. O bé els nombrosos mercadillos d'entitats altruistes com Càritas. Bon dia a tothom i fins la propera.
Comentari d'avui sobre la gestió dels residus que fa en Pauli Martí i que podeu recuperar sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És un quart i mig de 9. La campanya de collita de la poma va començar a principis d'agost i acabarà el mes de novembre. Pot ser un bon moment per fer repàs de com ha anat. L'inici de la collita va avançar-se 5 o 8 dies. I per parlar-ne, tenim amb nosaltres en Llorenç Frigola, que és el president de la IGP Poma de Girona. Senyor Frigola, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, escolti, s'ha acabat la campanya de recollida. Com ha anat?
Bueno, de fet, encara no hem acabat. Encara estem...
Ah, vaja, home.
Les últimes varietats polinizadores, queda una o dues passades de Fuji, hi ha empreses que encara estem... o productors que encara estem collint la Pink Lady. Bé, jo diria que aquest any, per fi, a lo millor aconseguirem un preu una mica més digne per al productor, perquè des del Beto Rus, doncs, portem uns anys amb els preus molt baixos i pot ser un any que amb un preu molt més digne pel productor. La campanya, jo diria que si bé a tota Europa hi ha un 20-25 menys de producció, inclús en alguns països hasta el 40, el qual ens fa més estar més animats, aquí a Girona hem d'acabar de tancar la campanya, però jo diria que els datos sortiran que ha produït un 3 o un 4% més en ressat tots plegats de més producció. Algunes varietats un 20 o un 30% més, com la Granny Smith, la Fuji han tingut alguns problemes d'esquerdat, amb 10 o 20% de menys, però bé, molt més animats doncs, que altres anys i de fet, doncs, si tenim més producció i Europa en tenen menys, doncs amb millors perspectives, no?
Senyor Frigola deia, des del veto rus que hem aconseguit apujar una mica els preus. Això és perquè entrava molta poma d'allà?
Sí, perquè Polònia, que és el primer productor europeu, 4 milions de tonelades, 4.000 milions de quilos, doncs esclar, no poder portar, exportar a Rússia, tot i que a través de les fronteres de països veïns, a lo millor pot anar-hi una mica, doncs és producció que se'n va a Bèlgica, Mercabarna, Mercamadrid, Mercadona, etc., amb la qual ens estan enfonsant els preus d'aquí. De totes maneres, el principal problema que tenim aquí a Girona, o diguem, a la producció de poma d'aquí, és que el 50% ens ve d'Itàlia i de França.
Déu-n'hi-do, el 50%.
Els supermercats, els estudis, anem dient, que anem fent cada 3 o 4 mesos a través de l'associació d'Afrocat, el 50% de la poma és increïble. Salvo alguns supermercats com Bonpreu o Plus Fresca Lleida, que protegeixen una mica, doncs estimen en el productor, molts d'altres cadenes doncs compren a l'estranger, no? Ens toca competir amb inferioritat de condicions, perquè quan intentem exportar i França i Itàlia són molt seus i diuen no, que em cremaran el supermercat, que em faran boicot, és impossible, que hi ha una norma tàcita que no podem tenir fruita estrangera. I nosaltres som així, seguim comprant fruita de fora. O sigui, que l'únic que podem fer perquè el productor o el pagès tingui uns preus dignes és comunicar-ho al consumidor que, sisplau, que no compri fruita de fora, que no competim amb les mateixes condicions.
Ja.
Perquè, mira, cada vegada que hem d'exportar un contenedor, aquí al pis de la Junquera o si ens venen a inspeccionar casa, ens el fan desmuntar tot, una caixa de cada palot, etcètera, de cada palet, etcètera, no? I el contenedor arriba a Brasil, a Sud-amèrica, així, descomposat, etcètera.
I a què és degut aquest diguem-ne, excés de zel a l'hora de controlar aquests contenidors?
Saps que ens surt més a compte a vegades? Enviar la passada a València i que embarqui des de València i que torni a Barcelona, o que torni a Barcelona. No ho sé, l'any passat, aquesta època, la fira em vaig queixar amb la ministra Tejerina. Jo només te puc dir que ho hem intentat des del Departament d'Agricultura. Sempre ens toca competir amb inferioritat de condicions amb els francesos, amb els italians. És una mica decebedor i desencoratge, no?
Escolti, deixi'm, permeti'm que aprofundeixi una mica més en això. És a dir, vostè m'està dient que la poma de Girona, anava a dir de Catalunya, però vaja, centrem-nos en la de Girona, que és on estem parlant. M'està dient que té un tracte discriminatori a l'hora de ser exportada respecte a altres llocs de l'estat espanyol?
Totalment. Ens surt més a compte exportar a través en marca de caixes franceses que ens envien i així, a través de marques franceses, i que els exportin ells, que pas a vegades exportar en nom nostre. O sigui, és el tema d'inspecció fronterera a França el fan telemàticament per internet. Aquí venen dos inspectors, es passen un dematí, tot un dematí fan un contenidor i doncs imagina't el dia que has d'exportar 3 o 4 contenidors, com ho fas?
Diu que va parlar amb la ministra sobre aquest tema i què li va dir?
Bueno, sí, ens va posar en marxa amb el representant del Ministeri que s'ocupa d'aquests temes, hem tingut diferents reunions, Afrocata hi està a sobre, però són les normes, jo el que et puc dir és que les normes no s'apliquen per tothom igual, en altres llocs d'Espanya no els apliquen així, a França és totalment diferent. L'única forma que podem fer és protegir-nos a nosaltres mateixos i no comprar poma estrangera, perquè jo com a IGP ho he intentat tot.
Déu-n'hi-do. Home, això em sembla, la veritat és que em sembla gravíssim. No sé, devien pensar que hi havia urnes ficades a dins dels contenidors, potser, per això hi ha controls més exhaustius. Senyor Frigola, l'inici de la collita aquest any es va avançar una setmana, si fa no fa.
Sí.
Hi ha alguna causa determinada que ho expliqui, això? O...
No, va fer molta calor a l'agost, el qual en algunes varietats ens sembla que ha sigut un motiu que els ha perjudicat una mica, però esclar, si l'època productiva doncs són aquests 4 o 5 mesos, comencem una setmana més aviat i les condicions són bones durant tot l'any, ara tot just està arribant aquests dies la fred, però encara estem collint, vol dir que si l'arbre té més setmanes per treballar, més producció, encara millor. Vam tenir un bon fred a l'hivern, amb la qual cosa l'arbre va descansar correctament. Bueno, ens van donar una sèrie de condicions bones perquè hi ha hagut una molt bona producció en les nostres condicions. El que s'està demostrant és que encara que Europa faci fred, l'any 92 Europa no tenia pomes i quin vam tenir, aquest any a Europa li falten un 20 o un 30%. Girona produeix pomes d'una forma molt segura, molt confiable, pel fet que estem una mica més al sud de la producció de muntanya o del nord, ho produïm en condicions del nivell del mar, tenim aigua, tenim planes molt fèrtils, és una producció molt confiable de cares a supermercats, clients, exportació, etc.
Home, jo li he de dir que jo recordo fa 25 anys a casa meva, recordo que el meu pare i el meu germà marxaven a les 7 del matí o les 6 del matí de casa a collir pomes i era una època en la que hi feia molta fred. I li volia preguntar sobre les condicions en les que evoluciona la poma a l'arbre.
Bueno, si feia fred vol dir que devien potser anar a podar, no? O te refereixes anys que feia més fred, no?
Potser sí, encara... no sé si a podar o a collir pomes, però vaja, recordo que sortien de casa molt aviat i a més jo pensava, hosti, quina fred, que jo anava a l'escola i feia molta fred.
Bueno, depèn una mica de varietats, no? Però la pomera necessita unes hores de fred per descansar l'hivern, no? Per unes condicions de parada hivernal, per recuperar-se, per descansar, és la dormància. Aleshores, són més o menys unes 1.700 hores, depèn, ja t'he dit, de varietats. Si això s'ha produït, com s'ha produït aquest any passat, i ojalà tinguem anys de més fred a l'hivern, la floració és uniforme, ve més aviat, ve de cop, i l'arbre es comporta completament, correctament. El que estava passant els últims anys és que, com que l'hivern a vegades no està fent prou fred o cada vegada ens passarà més o passa més, després la floració és no uniforme, uns arbres floreixen, l'altre no, més aviat, més tard, i ja anem desequilibrats tot l'any. Diguem, la planta no ha tingut les condicions de descans que tindria més al nord o més en zona de muntanya. És com si diguéssim un inconvenient que tenim produint poma més al sud, com estem nosaltres.
Escolti, vostè em deia fa un moment, ara feia uns anys que la fred semblava que no acabava d'arribar. Jo li pregunto sobre el canvi climàtic. No sé si vostès van seguint, no sé si vostès estan d'acord amb aquest canvi climàtic que sembla que està generant fenòmens extrems de temperatura. Diuen plou menys, però quan plou de manera molt més virulenta. La temperatura puja i els hiverns seran molt més curts i no seran tan freds. A més, tinc entès que aquest any hi ha menys quilos de poma recollida perquè hi ha hagut una sèrie de gelades i pedregades a l'abril i al juny respectivament que han fet que baixi la producció. Això és així? I quines mesures contemplen vostès per prevenir les conseqüències que pugui tenir aquest canvi climàtic?
Molt bon tema, perquè amb això ens hi va el futur. Bé, ens afecta més que tot que les tormentes cada vegada són més virulentes, pedregades, etc., el qual les inversions ens acosten més perquè les hem de protegir 100% si poguéssim amb malles antipedregada. Si no, només que perdis un any cada dos o cada tres, doncs ja està, presa se te'n va a terra, vol dir que les inversions se'ns augmenten molt. La manera de competir-hi, i també ens pot afectar amb aquest tema del fred hivernal, que això no hi podem fer res i sembla que cada vegada tenim hiverns més...
Més curts i més suaus, de fet.
Exactament. Això és un problema. Salvo aquest any passat, doncs, que va haver-hi bastant bones condicions. Aleshores, l'única manera que podem competir-hi és més inversions, més professionalitat, etc., i després amb genètica. Anar buscant varietats que s'adaptin més a la nostra zona productiva.
Però clar, això implica, diguem-ne, modificar genèticament la fruita, i això passa just en un moment en el que estem, en el que sembla que hi ha un corrent que aposta pel producte, diuen de proximitat, però a més parlen de ser el més ecològic possible, sense additius, sense manipulació. Com es pot encaixar això?
Bueno, creuant les espècies, les varietats de pomes que ja tenim, estan sortint de noves i creuant de manera natural, sense fer res d'enginyeria genètica i així. Anem buscant noves varietats que s'adaptin a les condicions productives d'aquí, amb menys fred, més color, que no necessitin tant salt tèrmic, molt més bones. Hem fet moltes cates i les pomes de, diguem, d'antany o d'abans, doncs els recordem com una cosa excepcional, però després cada vegada que eren les últimes, puc assegurar amb les cates, no? Amb això es va millorant perquè al públic li agradi més i es van treballant. Fins ara la moda eren pomes dures perquè passessin amb pell molt forta, perquè passessin bé les classificadores, els sistemes de condicionament, sí, etc. I ara, en canvi, es treballen pomes molt més dolces. L'última que vam provar, que hem desenvolupat aquí a Catalunya, en Fruit Futur, amb un acord que tenim les centrals d'aquí amb els neozelandesos i l'IRTA, doncs era una poma que, a més de que ve uns 10-15 dies abans, el mes de juliol, quan te la posaves a la boca, quan mossegaves, era com una esferificació d'en Ferran Adrià, no? Explotava un sabor a dins, de dolç a dins de la boca, no? Bueno, productes nous.
Escolti, i és cosa meva o són cada vegada més petites?
No, cada vegada produïm millor, poma més grossa. Si són petites és perquè aquest any, o últimament, hi ha hagut alguna tendència d'algun productor que, com que necessita reduir costos per poder competir, a vegades reduir costos amb la poda, amb sistemes raros de producció, ha fet que hi ha algunes finques que han tingut algun problema de calibre. Però en condicions normals cada vegada produïm més quantitat, més regular i millor, eh?
Des d'aquest mateix programa defensem sovint la necessitat de recuperar el sector primari, perquè l'economia de la comarca sembla que s'hagi abocat cada vegada més al turisme i sembla que a vegades això hagi anat en detriment de la terra, del sector primari, dels pagesos, dels ramaders. Li pregunto, ara estem millor o pitjor que fa 5 anys? Ja no li dic fa 20, sinó fa 5.
Ens queda molt a millorar, eh? Abans no arribem com a França, o com a Suïssa, com a Àustria, nord d'Itàlia, ens falta molt i molt, però anem millorant. Jo crec que aquí a Girona som una mica pioners amb aquest tema del turisme, de les visites, de proximitat, d'estimar el producte nostre. El que ens heu d'ajudar, les ràdios i hem d'estar tothom, és d'anar a la botiga, quan tenen producte estranger, explicar-los, mireu, Marlene, això és una marca italiana, Castany, Domaine de Castany és una marca francesa, s'han ajuntat totes les cooperatives franceses, perquè també hi ha mitjan quebrat les del Limousin, i ara ens estan invadint amb la poma Fuji. No pot ser, fins fa algunes setmanes encara trobàvem per aquí poma Fuji brasilenya, no? Aleshores, això a l'estranger la gent ho fa, li demana a la senyora que li ven la fruita, li explica, sí. li reclama. Aquí ens falta una mica més aquest activisme amb la compra, no?
Jo sóc anti-pomes Marlene. Miri.
Jo també. Jo estic intentant fer una campanya que començarem des de demà mateix perquè presentem un producte nou a l'Escola d'Hostaleria i ara ho acabem de pactar el conveni amb els treballadors dels sous dels pròxims 3 anys, els augments, i hem demanat una mica de col·laboració i diguem la paraula o la frase seria volem fer Girona lliure de poma estrangera. A veure si ho aconseguim.
Déu-n'hi-do, això és perillós, això és caminar en el filo de la navaja, això de...
És igual,
de fer...
ens fa falta, ho necessitem.
Escolti, encara una última pregunta, perquè jo sóc consumidor de poma Fuji. Quina és la variació? I a més, ja li dic ara, només menjo poma de Girona, com a molt de Lleida, quan vull dir, sempre ho pregunto a la fruiteria. Pregunta, quina és la varietat, diguem-ne, autòctona de Girona que em recomana que em foti?
Bueno, la Fuji és molt bona, és molt dolça, potser és la que està més de moda. La Gala normalment està molt adaptada a les condicions d'aquí. La Golden sempre s'ha produït, l'única cosa que ara hi ha una tendència en consum a la baixa, perquè només en consumeix Espanya, Itàlia i el nord d'Àfrica. Bueno, i moltes varietats noves que estem intentant portar dels Estats Units, de fora, perquè tot aquest tema de millora genètica i així està evolucionant. En els pròxims anys hi haurà noves varietats. Potser la varietat que Girona és més famosa i en tot el món la millor poma Granny Smith del món, això es va confirmant a totes les fires, es fa a Girona, a les condicions productives de Girona.
És la varietat Granny Smith,
La Granny Smith, la verda, l'àcida. No hi ha lloc del món, ni al sud de França, ni a Itàlia, com que fa més fred, ni als Estats Units, que facin la Granny Smith com aquí a Girona. Pel fet que la tenim més setmanes, floreix molt aviat, i la tenim més setmanes en el camp, no fa fred, per tant també la podem collir una mica més tard, el grau de sucres de maduració és més bo que en zones del nord d'Europa, es pot conservar més bé, no sé, hi ha per exemple un client que en rep un contenedor durant 52 setmanes a l'any a Qatar d'aquesta varietat, no?
Carai.
Vull dir, ens estem especialitzant molt. Canadà s'ha obert aquest any un bon mercat de Granny Smith. Bueno, han vingut compradors de tot el món a buscar aquesta varietat aquí a Girona.
Senyor Llorenç Frigola, president de la IGP Poma de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, amb tot allò que suposi la defensa del producte de casa nostra i de tot allò que tingui a veure amb la defensa d'aquest sector primari que dèiem, compti amb nosaltres pel que sigui.
Ens fa falta que tothom demani Poma de Girona i aconseguim fer Girona lliure de poma estrangera.
Lliure de poma estrangera. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí. I estudiants de 4 instituts del Baix Empordà aprendran dijous 9 de novembre l'ofici de paleta. Són els alumnes de l'INS La Bisbal, el Col·legi Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, l'Institut Francesc Cambó de Verges i l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, Dani.
De la segona edició del concurs Materàlia, que es celebra avui i que pretén fer aprendre els nois i noies a ser creatius, innovadors i a treballar en equip. Els paletes els ensenyaran diferents tècniques de treball. Amb el que hagin après, després hauran de crear un trencadís de rajoles ceràmiques i hauran d'omplir una columna de formigó de 2 metres. Tindran fins al 15 de maig per fer les seves creacions artístiques i llavors un jurat independent escollirà les millors. Els premis es destinaran a les escoles i serviran per promocionar activitats didàctiques.
I el Baix Empordà instal·la els llums de Nadal, Eugènia.
La previsió és que s'encenguin el dia 1 de desembre. A Sant Feliu de Guíxols ja han instal·lat més de 400 peces amb quasi 600.000 punts de LED de baix consum a les zones comercials, com per exemple la carretera de Girona, la Rambla Vidal, el Passeig del Mar, l'Avinguda Juli Garreta i la plaça Monestir. A banda de Palafrugell, on també s'ha enllestit la il·luminació, a Palamós s'hi ha invertit un total de 21.000 euros entre fil lumínic que decora els fanals del municipi i un tantal lluminós pels carrers més cèntrics com Tauler i Cervià, Cervantes, Didac Garrel, Major i plaça dels Arbres.
Caldrà veure també com evoluciona això relacionat amb la política, perquè sembla que hi ha veus que demanen que no s'encenguin els llums de Nadal fins que es posi en llibertat els presos polítics. Ho anirem explicant aquí al Supermatí. I tenim més notícies per explicar-vos. En aquest cas, però, en l'àmbit general, que repassem amb l'Alba Elegide, la plaça de la Catedral de Barcelona i els voltants s'omplen de gent per reclamar la llibertat dels presos polítics. El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va ser rebut amb xiulets i amb crits de rebuig per la seva intervenció.
Si ahir al matí ja es va omplir la plaça Sant Jaume en l'acte central convocat per l'ANC i Òmnium Cultural amb el suport per Taula per la Democràcia per reclamar la llibertat dels consellers del govern i els líders de les entitats sobiranistes, ahir a partir de les 6 també es va omplir a vessar la plaça de la Catedral i el seu entorn amb la mateixa reclamació. La concentració amb centenars de persones va tenir lloc en el marc de la vaga general del 8 de novembre per reclamar la llibertat dels presos polítics.
I us ho explicàvem al principi, ho ampliem ara. Centenars de persones van tallar les vies de l'AVE a Girona i Barcelona. L'estació gironina va quedar tallada des de poc més de les 8 del matí i durant més de 12 hores.
Durant el matí d'ahir, diverses manifestacions convocades a Girona que sumaven gairebé 5.000 persones van anar confluint a l'estació i van entrar massivament a la zona de vies, saltant-se un cordó de la Policia Nacional que no va aconseguir impedir-los el pas. El tall també va obligar a interrompre el servei en els dos sentits de la circulació i trens que tenien prevista la sortida des de les estacions de Barcelona Sants i Figueres-Vilafant cap a Girona, que no van poder efectuar el seu trajecte.
I els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament van avui al Tribunal Suprem per segona vegada per rebel·lió, sedició i malversació. El magistrat Pablo Llanera va ajornar la declaració dijous passat per donar temps a les defenses per preparar el cas.
Tots 6 ja estan sent investigats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència i prevaricació, en permetre diverses votacions de resolucions i lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, però ara la causa es podria acumular a l'alt tribunal espanyol. Tots 6 van rebre el dia de Tots Sants la citació per declarar l'endemà, però els seus advocats van demanar al magistrat que ajornés la declaració per poder-se preparar millor el cas, cosa que Llarena va acceptar.
I encara un últim apunt, l'exèrcit sirià pren el control de l'últim bastió d'estat islàmic a Síria. Milicians iraquians i combatents d'Hezbollah participen en la reconquesta d'Al-Bukama, situada a prop de la frontera amb l'Iraq.
La ciutat siriana d'Al-Bukamal era l'últim gran centre urbà en mans d'estat islàmic, on es va veure acorralat per la pressió que pateixen els jihadistes a la zona fronterera d'Iraq i Síria. Fins ara, aquesta localitat ha estat el blanc de constants bombardejos russos i de la coalició internacional. De totes maneres, l'estat islàmic encara conserva el control d'algunes àrees del desert i pobles veïns, així com una ciutat i altres pobles a les àrees properes a Iraq i en llocs dispersos en territoris de tots dos països.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un minut perquè siguin 8:45. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com vas?
Aquí, amb les pel·lícules d'aquesta setmana.
Molt bé, l'Ignasi Herbat és el director del Ningú no és perfecte, programa que cada dijous s'emet a Ràdio Capital i en el que parlem de còmic, de sèries, de cinema i, escolta, bueno, anem directament al gra. Escolta, què parlarem avui?
Doncs va, vinga, per on comencem? Feliz Día de tu Muerte.
Feliz Día de tu Muerte. Feliz...
Sí, seria l'estrena de la setmana. És una pel·lícula que va arribar per Halloween als Estats Units, ens arriba a nosaltres una setmaneta més tard, i és una pel·lícula que, a veure, es va estrenar, sí, que és aquesta, l'he vista, per tant ja puc explicar una mica algun detallet.
Val.
És del productor, un productor que fa pel·lícules de terror, que treballa per la companyia Jason Blum, que és aquesta companyia Blumhouse, que és aquesta, la que vagi al cine i ven Blumhouse, una casa, una cadira de terror i tal, és d'aquest productor. I es caracteritza per fer pel·lícules molt barates, però que tenen un gran rendiment econòmic.
Carai.
I en aquest cas és aquesta.
Quina sort, tu.
Sí, sí, ha costat, no ha arribat a 5 milions de dòlars, i han recaptat 70, o sigui que...
Déu-n'hi-do, colló.
Sí, sí, una borrada, ha funcionat molt bé. La premissa, recorda, o sigui, vindria a ser per entendre'ns una barreja entre Atrapada del temps, la pel·li del Bill Murray, amb Scream.
Val.
Per tant, aquí tenim a la protagonista que va repetint un dia i una altra vegada el dia que és assassinada per un psicòpata d'aquests emmascarats, no? Típics de pel·lícules com Viernes 13, de qualsevol slasher, o com seria el cas aquest que diem d'Scream, no? Aleshores, ella va repetint aquest dia, i a mesura que va repetint aquest dia, intenta trobar pistes fins que esbrini qui és l'assassí i pugui salvar-se, no? I entrem en aquest bucle que està molt divertit. A més, té referències directes, ja intencionades, a la pel·lícula d'Atrapat en el temps.
Carai.
I sí, i està molt bé, eh? Vull dir, jo la recomano molt.
Recordem el títol?
Feliz Día de tu Muerte.
Feliz Día de tu Muerte.
Sí, més que res perquè és una barreja entre les dues coses, eh? És a dir, entre pel·lícula de terror i pel·lícula d'humor. Perquè, la veritat, té un component de comèdia molt important.
Molt bé, doncs Feliz Día de tu Muerte, pel·lícula que avui li fem like per anar-la a veure. Uh-huh. Què més tenim per anar a veure, Ignasi?
Mira, doncs de like passem a dislike directament.
Anava a dir, t'he dit què més tenim per anar a veure i estava pensant, o per no anar a veure, perquè tu ets dels que no agrada rajar, eh, també?
Clar, és que, a veure, la gent s'ha d'advertir una mica, és a dir, no li direm no hi vagis, però vés en compte, val?
Val.
Sí, seria el cas de Musa, la nova pel·lícula de Jaume Balagueró, que una vegada més Jaume Balagueró, que després de Rec no l'encerta.
No acaba d'aixecar el cap, ja.
Sí, no, jo crec que és que Jaume Balagueró, quan les millors pel·lícules que té, quan li surt més bé la cosa, és quan el guió és el més simple possible i no intenta enrebaçar-se en coses estranyes.
Ja.
I quan no són les sectes, són no sé què, quan és no sé què, no sé quantos, i en aquest cas tenim Musa, que també és una història una mica de sectes, per dir-ho d'alguna manera, que s'enreda en un argument que cada vegada és un despropòsit brutal. El protagonista és un professor que després del suïcidi de la seva xicota, anys després començarà a tenir un somni sobre algú que ha comès un assassinat. Aleshores descobrirà una altra persona que ha tingut el mateix somni que ell. Els dos s'uniran i intentaran, doncs, esbrinar a veure qui és aquesta dona que han vist morir assassinada en el seu somni. Està basada en una novel·la que és La dama número 13.
Perdona, que no ho he entès. Quina novel·la?
Sí, La dama número 13.
Val.
Sí, de José Carlos Somoza, que és l'autor d'aquesta novel·la. El cas és que la pel·lícula al final acaba fent riure, però riure malament, eh? És a dir, de pena,
ja.
Del que estàs veient.
Dius, ric per no plorar, no?
Sí, no, perquè se li va, o sigui, se li escapa de les mans l'argument. Els actors, la veritat, estan bastant desafortunats. A mi el que em va saber greu molt de greu és veure el Christopher Lloyd, que apareix en aquesta pel·li, que fa un paper secundari, i fa molta pena per lo malament que està aprofitat pel trist paper que li donen. Jo, o sigui, va fer mal.
Carai, tu.
Balagueró, no, no.
Ah, sí, no, Becarios no.
No, no, exacte, Balagueró això no ho facis, eh? I a més amb el Christopher Lloyd, que és el doc de Regrés al Futuro, que ens l'estimem un piló.
Ja.
No, no. No ens agrada això.
Molt bé, escolta, molt ràpidament una tercera pel·li, si la tenim.
Sí, va, i acabem amb una tercera pel·li, anem de dibuixos animats, si voleu portar la mainada aquest cap de setmana. Yo-Kai Watch, la pel·lícula, que està basada en aquest fenomen dels yo-kai, això que és com una mena de Pokémon de l'era moderna, per entendre'ns, no? Mm-hmm. Que ho fan en diferents canals de televisió, que la mainada està molt enganxada i tal, doncs ara tenen la seva pel·lícula, que de fet és una pel·lícula de fa 3 anys, eh? I que al Japó estan estrenant ara mateix la quarta, i aquí tot just arriba aquesta primera, no? Em sembla que aquests fenòmens arriben una mica més tard aquí.
I aquesta li fem like o no dislike? O dislike?
Va, a veure, aquesta...
Vale. Els pares vale.
Ho tenen malament, jo ja aviso. Però és a dir, és una pel·li pels nens.
Ja.
És a dir, els pares, no sé, que agafin el mòbil i que aprofitin el temps, no sé. Perquè segurament s'avorriran.
Agafin el mòbil i aprofitin el temps, hòstia.
Sí, sí.
Molt bé, Ignasi, escolta, que vagi molt bé i tornem la setmana que ve, com sempre.
Exacte, això, o si no, allò que es fa a vegades, no? Sacrifiques un pare i portes a 20 nens directament.
Ah, bueno, mira, aquesta també és una bona cosa.
Sí, sí.
Això,
sí,
els que sou pares ja... Bueno, parlant de pares, tu hauràs d'anar a portar el nen a l'escola, no?
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, ja. Doncs au, ja saps. Que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu,
adéu. I a 10 minuts perquè siguin les 9, tenim ganes de repassar aquelles activitats de l'àmbit cultural, lúdic i festiu que podeu fer durant el dia d'avui. Ho fem amb en Pau Ponset i començant a parlar de Palafrugell. I és que la Bòbila de Palafrugell i fins al 12 de novembre hi torna el 30è concurs d'exposició d'ornitologia, Pau.
Un concurs organitzat per l'Associació Ornitològica del Baix Empordà, que com cada any té lloc a Palafrugell i on es presenten més de 2.000 ocells que participen a concurs. Un ja tradicional concurs ornitològic que compta amb la participació d'ocells presentats per criadors catalans, espanyols, francesos, belgues i italians. Tot i així, la majoria d'ocells provenen de les comarques gironines i barcelonines. A banda d'això, a la Bòbila de Palafrugell aquest cap de setmana també es podran veure els dibuixos participants al concurs de dibuix ornitològic, en el qual hi participen escolars de diversos centres de la comarca.
Doncs mira, mil ocells, com aquesta cançó de Charango que tant li agraden a en Marc Lapés i que li agrada posar-se-la per posar-se així una mica tontet. I a Calonge Sant Antoni, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vinou, ens porten dues activitats d'allò més divertides i interessants.
La primera, a les 7 de la tarda i per als més petits de la casa. A la sala Fontova, l'AMPA de l'escola Pere Rosselló ha organitzat una festa infantil amb xocolatada i música per ballar tota la tarda. Una petita festa per als més petits per començar a preparar-nos pel cap de setmana. Més tard, de 8 a 2:15 de la nit, tast de vins de Calonge i de la ruta del vi d'O Empordà a Cegues i degustació de formatges de l'Empordà. Una activitat molt interessant on hauràs de jugar a endevinar el preu exacte del vi sense tenir cap informació més que la que et dona el teu sentit olfactiu i gustatiu. Una activitat que tindrà lloc a l'ermita del Collet de Sant Antoni i que els participants podran optar a guanyar un lot de vins de Calonge. I per acabar, finalment, avui a Calonge i a l'Estartit, a l'Avinguda de Roma, al carrer del Coral i al carrer d'Eivissa, hi haurà el Mercat Setmanal, on un munt de parades oferiran els seus productes més naturals i frescos de la terra per tots vosaltres.
Gràcies, Pau. I com que ens agrada, això és una ràdio, i com que ens agrada que la ràdio, el so, tingui el màxim protagonisme, en Marc Lapés investiga, busca i fa recerca exhaustiva sobre els sons que van ser protagonistes en dies com el d'avui, que és 9 de novembre, i avui un dels sons protagonistes de la història era aquest. Era el so de l'ambient del 9 de novembre a Berlín, que veia com queia el mur de Berlín, Marc.
El mur va formar part de la frontera entre Alemanya i separava el Berlín oest de l'est i va ser el símbol més conegut de la Guerra Freda i de la divisió d'Alemanya. Es desconeix les persones que van morir a mans de les forces de seguretat de la República Democràtica d'Alemanya mentre intentaven fugir cap a l'oest, tot i que la Fiscalia de Berlín considera que més de 200 van perdre la vida. El mur va caure la nit del 9 al 10 de novembre de 1989, 28 anys després de la seva construcció.
I dèiem, els sons són els protagonistes d'aquest espai, el so del 9 de novembre, però d'ara fa 3 anys el nostre país era aquest.
Ya quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña. Pues miren, solamente hace falta que me miren a mí.
Era Artur Mas, i és que el 9 de novembre del 2014 hi passava, doncs això, la consulta sobre la independència de Catalunya.
Es va celebrar el 2014 i es va incloure en el marc d'un procés de participació ciutadana organitzat per la Generalitat de Catalunya. Està formada per una pregunta amb dos apartats. Vol que Catalunya esdevingui un estat? I en cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent? Van participar-hi més de 2,3 milions de ciutadans i el sí-sí es va imposar en més d'un 80%. 12 dies després, el fiscal superior de Catalunya, per ordre del fiscal general de l'Estat, va presentar una querella contra Mas, Ortega i Rigau per desobediència, prevaricació i malversació. Un any després, el Parlament va aprovar per majoria absoluta la declaració d'inici del procés cap a la independència.
I també un dia com avui, un 9 de novembre, Brian Epstein descobria els Beatles.
Epstein va començar una col·laboració regular amb una columna a la revista musical Mercy Beat. Un bon dia va veure el nom de Beatles en un cartell d'un concert i va pensar que el nom sonava molt simple. El 9 de novembre de 1961 va anar de Cover Club amb un amic i recorda que va quedar impressionat de manera immediata per la seva música, el seu ritme i el seu sentit de l'humor sobre l'escenari. I quan els va conèixer en persona, doncs també va quedar meravellat pel seu carisma personal. En una reunió el 10 de desembre del mateix any es va decidir que Epstein seria el mànager del grup. Per molts és considerat el cinquè Beatle.
I amb aquest Twist and Shout dels Beatles estem arribant al final del programa. Un supermatí en el que us hem explicat que el president de l'IGP Poma de Girona, Josep Frigola, en una entrevista que hem fet fa uns minuts, afirma que la poma de Girona i de tota Catalunya té un tracte discriminatori a l'hora d'exportar-la respecte a les pomes de la resta de l'estat espanyol. Ha assegurat que les normes no s'apliquen a tot arreu de l'estat. A la resta, diu, no s'aplica així. El problema és que cada vegada que han d'enviar un contenidor, quan els inspeccionen, venen dos inspectors que els hi fan desmuntar tot plegat i que el contenidor arriba descomposat a la destinació. Frigola ha explicat que els surt més a compte posar la poma en caixes d'empreses franceses i que les exportin ells per poder-ho facilitar. Aquest president de l'IGP Poma de Girona també ha explicat que es va queixar directament a la ministra de Cultura, Isabel García Tejerina, però que no n'ha rebut mai una resposta que sigui satisfactòria.
Bueno, sí, ens va posar en marxa amb el representant del ministeri que s'ocupa d'aquests temes, hem tingut diferents reunions, s'ha frucat i està a sobre, però són les normes, jo el que et puc dir és que les normes no s'apliquen per tothom igual. En altres llocs d'Espanya no els apliquen així. A França és totalment diferent.
I sobre la producció de la poma de Girona, ha assegurat que aquest any espera tenir un preu digne pel productor, per fi. Ha afirmat que estan acabant de fer els comptes, però que esperen que hi hagi un 3% més de producció. Això us ho hem explicat al Supermatí, però també us hem explicat més coses que resumim amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La vaga general d'aquest dimecres deixa la imatge de carreteres, vies i estacions bloquejades. Fins a darrera hora del vespre no s'ha normalitzat la situació a l'AP7 a Borrassà, així com a l'estació de Sants i a l'estació de l'AVE de Girona.
A la tarda va haver-hi concentracions davant els ajuntaments de moltes poblacions, també arreu del Baix Empordà. A la comarca, diversos ajuntaments es van sumar a la vaga.
Suspeses diverses activitats d'aquest proper cap de setmana al Baix Empordà en mostra de rebuig a la destitució i empresonament de consellers. A Palafrugell s'han anul·lat la majoria d'actes de la festa de Sant Martí i al Museu de la Mediterrània s'ha suspès l'agenda de dissabte a la tarda que coincideix amb la manifestació de Barcelona.
I com sempre, si voleu, totes aquestes notícies les podeu trobar ampliades al nostre web, així com la previsió del temps que repassem amb en Martí. Bon dia.
Doncs avui tindrem un dia parcialment ennuvolat, sobretot al matí. Les temperatures es mouen entre els 5 i els 15 graus i encara tenim la mar una mica alterada. Els propers dies, divendres, un temps força assolellat, igual que ho farà dissabte i diumenge.
Gràcies, Martí. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa informatiu d'una hora, programa informatiu de referència al Baix Empordà, i que podeu recuperar sempre que vulgueu a través del nostre web. I tornarem demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Que tingueu molt bon dijous. Adéu-siau.